Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Laura Cera. La defensa de Jordi Sánchez i el president del Parlament, Roger Torrent, han anunciat recursos davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. Tot plegat després que el jutge suprem, Pablo Llarena, hagi denegat la llibertat i el permís puntual a Sánchez, podrà doncs assistir al ple de dilluns que ve, dia 12. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha demanat que s'escolli un candidat a presó.
No se puede engañar sucesivamente a los catalanes. El gobierno cree que una persona que está en prisión provisional no está en situación de ejercer unas funciones que exigen, como las que exige el ser presidente de Cataluña, y creo que hay que buscar, creo que tienen que buscar, no que hay que buscar, que tienen que buscar, que tienen que encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo a ello y siempre dentro de la legalidad y dentro del orden constitucional.
Més qüestions. Una recerca de la Universitat de Lleida, liderada per la catedràtica de Dret Penal Carolina Villacampa, considera que el Codi Penal és insuficient per protegir les víctimes de matrimonis forçats. Els testimonis indiquen que el col·lectiu a major risc són les noies més joves i que la major part de les afectades són musulmanes. En té més detalls. Des de MUNIFM Ràdio, Pili García. Pili, endavant.
L'equip responsable de l'estudi s'ha posat en contacte amb més de 500 entitats d'assistència a víctimes, de les quals han respost 150. Els testimonis aportats indiquen que el col·lectiu amb major risc són les noies més joves. Un 33% dels casos analitzats són, de fet, menors d'edat. En aquest sentit, el darrer informe d'UNICEF indica que 12 milions de nenes són obligades a casar-se cada any arreu del món. Així mateix, el treball també posa de manifest que la major part de les víctimes són musulmanes. Segons informa la Universitat de Lleida, en la majoria de casos, per realitzar aquests matrimonis forçats s'utilitzen mecanismes de baixa intensitat, subtils, relacionats amb la pertinença de les víctimes a una determinada comunitat. La major part contrauen com a conseqüència de la pressió familiar i afecció a la tradició, segons els testimonis recollits. Només en un petit percentatge s'objectiva l'ús de violència o la intimidació. Cal recordar que l'article 172 bis del Codi Penal requereix precisament la concurrència de violència o intimidació greu per castigar aquest delicte, amb penes d'entre 6 mesos a 3 anys i 6 mesos de presó.
I l'estudi informatiu i d'impacte ambiental de la variant de la Vall d'en Bas no ha avançat des de l'adjudicació dels treballs fa més de mig any. És la informació que li consta a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que no ha rebut cap notificació del fet que s'hagi començat a treballar. Idoia Sanza, des de Ràdio La Vall, bona tarda, explica'ns.
Bona tarda. El juny del 2017, el Departament de Territori va adjudicar els estudis informatiu i d'impacte ambiental de la variant de la Vall d'en Bas. La previsió era que estiguessin acabats en 6 mesos, és a dir, a finals del 2017. Però a hores d'ara, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas no té constància que hagin començat. Ho explica l'alcalde del municipi, Lluís Amat.
L'acord que vam arribar és que quan l'empresa comencés a treballar es posaria en contacte amb nosaltres i es diria, escolta, comencem a treballar en aquest sentit. I de moment això no s'ha produït. Ja està. Què vull dir? Que s'han dormit a la palla i tal? No vull dir res d'això, eh? Senzillament, que és que les circumstàncies també passa el que passa.
El batlle està convençut que la situació política actual ha influït en aquesta demora dels estudis, però no li sorprèn, ja que en projectures d'aquesta envergadura no se solen complir els calendaris fixats.
Acabem parlant de bàsquet perquè el Barça juga un partit intranscendent a l'Eurolliga. A partir de les 9 de la nit, els de Pesic reben l'Estrella Roja de Belgrat al Palau Blaugrana. El conjunt català, ja sense opcions a classificar-se per al top 8 de l'Eurolliga, només espera donar una bona imatge a l'afició.
Olla de Montgrí aquest, durant aquest cap de setmana.
I a la recta final del programa, com és habitual, aquestes últimes setmanes repassarem candidatures als Oscars. Avui toca repassar les pel·lícules que opten el títol de millor pel·lícula de l'any i acabarem amb el petit format del DVD. Comencem. I la primera part del programa, amb aquesta sintonia, és la que ens introdueix al món de les estrenes i novetats, que a partir d'avui divendres trobareu a les pantalles. I la primera pel·lícula que comentem és El caso de Cristo.
Lee Strobel és un periodista del Chicago Tribune, premiat pels seus treballs de recerca. La seva vida canvia quan la seva dona es converteix a la seva fe cristiana, una fe que ell no comparteix. Llavors, el periodista decideix investigar un dels més grans misteris de tots els temps, l'existència de Déu i Jesucrist.
Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría?
Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo.
¿Me estás ofreciendo una pistola cargada?
Una pistola que no podrías disparar.
Como periodista he dedicado toda mi carrera a destapar la verdad. Hasta que mi esposa un día me planteó el mayor reto de mi vida. No estoy dispuesto a perder a mi mujer y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones.
La tumba vacía es una evidencia. No son evidencias lo que buscas.
En la vida todos apostamos por algo.
La pregunta es, ¿a qué apostar?
Aunque estaría encantada de ayudar a un colega escéptico, lo que estás planteando es imposible.
¿Podría Jesús haber sobrevivido al tormento de la cruz?
No hay ni una sola evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión.
No porque yo escriba algo y lo entierre durante siglos, se convertirá en verdad.
¿Cómo explicarte que lo que siento es lo más real que he sentido en mi vida?
Estoy rezando por ti.
¿Realmente quieres saber la verdad o te das por vencido?
No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo.
Nadie ha podido probar nunca si este es el sudario auténtico de Cristo. Pero cuando se contemplan esos ojos por primera vez, algo cambia en el interior de quien los mira.
El caso de Cristo és un drama biogràfic dirigit per John Gunn i protagonitzat per Mike Vogel, Erika Christensen i la veterana Faye Dunaway.
Questions found an answer. Now I have a case for Christ. Tell the world of my salvation. Jesus changed my life. Jesus changed my life. I believe
I continuem amb les novetats i tenim animació amb el hijo de Bigfoot.
Adam és un jove que decideix localitzar el seu pare, que porta anys desaparegut. Però el seu progenitor és el legendari Bigfoot, que viu amagat per protegir-se a si mateix i a la seva família. En el retrobament descobreixen que els poders del Bigfoot són hereditaris.
Adam! Me voy! Es un niño como los demás. Pero cuando descubre el secreto de su padre desaparecido, se embarcará en la aventura de su vida.
¡Hola! ¡Hola!
¡Socorro!
¿Quién eres tú?
No sé cómo decírtelo, pero soy tu padre.
¿Mi padre es Bigfoot?
Sí.
¿La cosa puede ir a peor?
No.
¿Yo voy a ser como tú?
Ya deberías notar cosas.
¿Como que te crezca mucho el pelo por la noche? ¿O que los pies destrocen mis zapatillas?
Ah, y una cosita. ¿Puedes hablar con los animales?
¿Qué pasa, troncos?
¡Encantado de conocerte, colega!
Me fui porque querían cazarme. No se iban a detener ante nada.
¡No! Mi padre me necesita. Y para ayudarlo debemos mantenernos juntos. ¿Estáis preparados? ¿Estás de coña?
¡Arre, coño!
Deja que se le ocurra un profesional.
¡Mal rollo!
¡A qué mola esta sensación!
¡Es la sensación más guay!
El hijo de Bigfoot.
Do we know where the light is the brightest? Do we know how to clear what the fear is?
El hijo de Bigfoot és una producció belga d'animació sobre el recurrent tema de la recerca d'un pare desaparegut per part del seu fill.
Way above the sky, way above the night, where you run and hide, we are everything you wanted us to be, and maybe more, and what's left for
I continuem amb les novetats i ara us parlem de Errementari, El Herrero i El Diablo.
Els habitants d'una zona rural alabesa en el temps posterior a la Guerra Carlina de l'any 1833 atribueixen una sèrie de crims i pactes demoníacs a l'existència d'un ferrer en el més profund del bosc. Un comissari del govern serà l'encarregat d'investigar aquests successos.
Errementari és una producció hispano-francesa de terror i fantasia ambientada en escenaris del País Basc més profund. Produïda per Àlex de la Iglesia i dirigida per Paul Urquijo, compta en el seu repartiment amb l'actor Eneko Sagardoy, recent guanyador del Goya a millor actor revelació per Andia.
Disculpe, ¿puedo preguntarle qué le ha traído a nuestro pueblo?
Me llamo Alfredo Ortiz.
Soy comisario de la Diputación. Estoy investigando algo. ¿Cómo llego hasta la herrería?
Cuando llegue al lavadero, coja el camino que hay a la izquierda. Después siga al río, junto al bosque. Pero tenga cuidado. Ese lugar lo habita el diablo.
I si abans hem tingut animació belga tradicional, avui ara us comentem una altra pel·lícula també d'animació, però en aquest cas que ve del món japonès. Es tracta de Fairy Tail Dragon Cry.
L'equip de Fairy Tail té una nova missió, recuperar el bastó màgic Dragon Cry, un objecte amb poders sobrenaturals, amb conseqüències catastròfiques que podrien acabar amb la humanitat.
La tumba de los dragones. Hace mucho tiempo, este fue el lugar de descanso final de los dragones derrotados. Aquí es donde yace un poder capaz de destruir al mundo, el Dragon Cry. Si se usa este poder, la luz de los dragones descenderá sobre el mundo.
¿Tienes la más mínima idea de a quién te estás enfrentando? ¡Somos magos de Fairy Tail!
Preparaos para el combate.
Solo necesitaré un segundo.
¡Podría destruir este reino!
¡Esta luz! ¡Puedo sentir un enorme poder mágico en ella! ¿Quién eres?
¡No eres humano! ¡Eres el ser que lo destruirá todo!
Me da igual lo que sea. No necesito ni sangre, ni carne, ni hueso.
¡No lo hagas, Nando!
¡Para proteger a mis amigos!
Fairy Tail, Dragon Cry, és una pel·lícula adaptació de la novel·la del manga de Hiro Mashima, que l'any 2009 es va passar com sèrie a televisió amb els seus propis personatges. Continuem els comentaris a les novetats de la setmana amb Foxtrot.
És la història d'una parella que perd el seu fill mentre està al servei militar a Israel. A més del drama que viu la família, la pel·lícula mostra l'horror i la crisi existent a la societat israeliana.
Foxtrot és un drama bèl·lic de nacionalitat israeliana en coproducció amb diversos països europeus. La pel·lícula va guanyar el Gran Premi del Jurat en el passat Festival de Cinema de Cannes.
Señor Feldman, su hijo Jonathan ha fallecido anoche en acto de servicio.
Foxtrot a Cornelia, carretera estéril. Repito, carretera estéril, cambio.
Están por todas partes. Nos observan. Nos siguen.
Una guerra es una guerra y no cabe duda de que nos encontramos inmersos en una.
¡Granada!
¿Has entendido lo que te he dicho?
Claro que lo he entendido.
¿Qué has entendido?
Nos hundiremos por completo. Luchamos contra lo desconocido. ¿Cuál es el objetivo?
¿Sabes que el foxtrot es un baile? Des el paso que des, siempre acabas donde empezaste.
I comentem ara una de les pel·lícules, poder la més mediàtica, de les estrenes de la setmana, tant pel seu repartiment com pel tema que tracta. Es tracta de Gorrión Rojo.
Una jove russa, després de la mort del seu pare, és reclutada pels serveis secrets del seu país. Amb l'objectiu d'ajudar la seva mare malalta, ingressa a l'escola d'instrucció on aprendrà l'art de l'espionatge utilitzant mètodes de seducció, un sistema molt eficaç de formació als agents enemics.
Cuando estuve en Moscú, oí hablar de un programa. Oficiales jóvenes adiestradas para seducir y manipular. Para usar su cuerpo. Para usarlo todo. Las llamaban gorriones. Es lo que es ella.
Gorrión Rojo és una història de suspens i espionatge, adaptació de la novel·la homònima de Jason Matthews. Està dirigida per Francis Lawrence i amb un repartiment format per Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Mary Louise Parker, Matthias Schoenaerts i la veterana Charlotte Rampling.
Thank you.
I continuem amb més històries reals, amb Héroes en el Infierno.
La pel·lícula explica l'acció d'un cos de bombers que van haver d'enfrontar a un dels incendis més catastròfics de la història, produït al territori d'Arizona, que va acabar amb conseqüències tràgiques i que va convertir en herois els components del grup.
¿Te quedas con este monstruito?
¡No es un monstruito!
¡Adiós!
¡Adiós, chicos!
Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida.
¡Dale caña, Maxwell!
Son los SEAL de los bomberos. Un, dos...
¡Eric Mountain! ¡Hemos salvado todo eso!
No creo que pueda existir un trabajo mejor que este. Tarde o temprano un incendio acechará a nuestro pueblo.
¿Qué es eso?
Llegó la hora. ¡En marcha!
No es fácil compartir a tu hombre con el fuego.
Cuando os pase por encima, os parecerá el fin del mundo. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra, esta familia permanecerá unida. 3, 2, 1. ¿Quieres pillarme? Ven a por mí.
Héroes en el Infierno és un drama basat en fets reals, dirigit per Joseph Kosinski i protagonitzat per Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges i Jenny. Continuem amb les novetats i ara us parlem de La última bandera.
Després dels tràgics successos de l'11S, dos exmarines veterans han d'unir-se per ajudar un amic per localitzar el cos del seu fill mort a la guerra de l'Iraq.
¿Sabes?
No lo sé, soy bastante alucinante.
Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar.
Ya. Yeah.
Te subes a tu coche, me llevas al Quinto Pino y no sabes ni a dónde vamos.
Haceos la pregunta. ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios?
¿Qué coño ha sido de Müller el machaca? ¿Bebedor empedernido o jugador?
¡Servimos en el ejército con vuestro pastor!
No los he visto en décadas. Representan una época oscura de mi vida.
Es por mi hijo por lo que vine a buscaros. Se alistó hace un año y hace dos días me dijeron que lo habían matado. Lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais. Lo mandaron a un desierto de mala muerte. ¿Por qué? Me lo llevo a casa.
Si hay un minuto que no sea demasiado espantoso, quiero disfrutarlo. Su santidad apenas puede andar. ¿Listos para una aventura? ¡Vamos! Te preocupas demasiado. Por eso tienes esas canas. ¿Puedes resistirte a un tío con este uniforme?
No creo que pueda.
La última bandera és una pel·lícula dirigida per Richard Linklater i que és una adaptació de l'obra de Darryl Ponixan. Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne protagonitzen aquesta pel·lícula plantejada com una seqüela de El último deber, dirigida per Hal Hasby el 1973. I promise you I will return if you take me back. Let them get high, let them get stoned. Everything will be alright if you let it go. Let them get high, let them get stoned. Everything will be alright if you let it go. I arribem a l'últim títol de la secció d'estrenes del programa d'avui. Es tracta de la producció o comèdia espanyola Sin Rodeos.
Història d'una dona amb una vida i entorn ideals. Malgrat tot, se sent angoixada i atabalada, el que la porta a consultar un curandero que pot resoldre els seus problemes a força d'una poció de plantes mil·lenàries.
¿Tú domiciliaste las facturas en la nueva cuenta?
¿Qué?
¡Mujer tenías que ser!
Hombre, ¿y ahora? Acompáñame al despacho.
¡Oriola!
Saluda, cámara. Paz es la señora a la que voy a reemplazar.
Me ha puesto una niñata de supervisora, ¿te lo puedes creer? Oye, ¿me estás escuchando?
¿Has visto el vídeo de los pingüinos?
Paz, ¿por dónde vas?
Estoy a 4 minutos de volverme loca.
Todo lo que tú reprimir tiene que salir fuera.
Internet.
Bienvenida, atención al cliente.
Pequeños sorbos, medicina muy potente.
¿Dónde coño estabas? ¿Tú sabes qué hora es?
¿Qué sabrás tú de dirigir una empresa, cretino? Si estudiaste para ser técnico agrícola y ni para eso valías, mira cómo tienes las plantas.
Estás con la regla.
¡Qué rico, está loca!
Estoy harta de likes, influencers, hashtag virales y su puta madre. ¡No puedo dormir! No sé qué me pasa, me estoy diciendo todo lo que se me pasa por la cabeza. No puedo parar, necesito hablar con alguien.
Te hace falta más calma, Cepas.
Cálmate, por favor, que solo quiero hablar
contigo. ¡Pues imbécil! ¿Qué parte no te has enterado? ¡Que no me toques!
No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me...
¡Ven aquí que te mato! ¡Para!
Está con la regla, ¿no?
¡Que no estoy con la regla!
O cuando lo esté.
No quiero más dramas en mi vida.
Del 1 al 10, ¿cómo valoraría usted el servicio?
No quiero más. más dramas en mi vida.
Sin Rodeos representa el retorn del també actor Santiago Segura com a director. La pel·lícula és una comèdia protagonitzada per Maribel Verdú, Toni Acosta, Candela Peña, Cristina Castaño, Diego Martín, Cristina Pedroche i el mateix Santiago Segura, acompanyats tots ells de cares conegudes del món mediàtic que fan petites aparicions.
No te molestes, no me interesa. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas.
Esteu a la sintonia de Ràdio L'Escala. Aquest és el programa de cine que els divendres podeu escoltar entre 8 i 9 i del vespre, i que els dissabtes recordeu que teniu un segon passi a partir de les 4 de la tarda. I després de les estrenes, aquesta sintonia ens introdueix al món de la cartellera, on podrem repassar els 10 títols més vistos el passat cap de setmana amb la companyia de l'Anna.
En el número 10, Jo, Tonia.
És una novetat la cartellera. Aquesta pel·lícula, que té diverses candidatures a l'Òscar, es queda a l'últim lloc de la llista.
En el número 9, El corredor del laberinto.
Continua baixant la tercera i última entrega d'aquesta saga. Baixa 3 posicions.
En el número 8, Una família feliç.
Nova incorporació a la cartellera, nova oferta infantil, però això sí, en una època poc propícia per a aquest tipus de cinema.
En el número 7, Cavernícola.
Lleuger descens després del bon manteniment de la setmana passada. Baixa 2 posicions.
En el número 6, Lady Bird.
Aquesta nova incorporació a la cartellera, amb 5 nominacions als Oscars, la col·loquen en llocs de mitja taula.
En el número 5, Todo el dinero del mundo.
Una altra nova incorporació a les estrenes. El cinema de Ridley Scott sempre té força acceptació en el públic.
En el número 4, El cuaderno de Sara.
Continua l'èxit d'aquest drama africà amb Belén Rueda. Repeteix el mateix lloc que la setmana passada.
En el número 3, 50 sombres liberades.
Tot i baixar un lloc, al final de la saga d'en Grey manté bons resultats a la taquilla.
En el número 2, La forma de l'aigua.
Pujant un lloc, remunta en segona setmana amb vigílies dels Oscars.
I en el número 1, Black Panther.
I continua al capdamunt el superheroi negre de Marvel. Repeteix la posició de la setmana passada. I després de les estrenes i la cartellera, aquesta sintonia ens diu que estem en temps de cinema de proximitat per comentar quines són les pel·lícules que el Cinema Montgrí programa per aquest cap de setmana. I la primera pel·lícula que projecta i que comentem és Cavernícola.
Situada quan els dinosaures dominaven la Terra, un home de les cavernes ha d'unir a la seva tribu per enfrontar-se a un poderós enemic en l'àmbit del canvi de l'edat de pedra a l'edat de ferro.
Dels estudis a Aardman, responsable de Wallace Gromit i Evasión en la granja, arriba Cavernícola, una pel·lícula d'animació amb el sistema de stop motion amb figures de plastilina dirigida per Nick Park.
¡Hora de cazar!
¿Os habéis cambiado los gallumbos?
Sí, me los he cambiado con Zongo.
Da igual.
¡Atacad! ¡Excelente!
La edad de piedra se acabó. ¡Larga vida la edad de bronce!
¿De dónde sales? ¿De la edad de piedra?
¡Tengo que salvar a la tribu!
¡La arena está por ahí!
So throw your sticks and throw your stones, 'cause you ain't gonna break my bones.
¡Y dejas a mi tribu en paz!
¿Cómo te atreves?
¿Y si no ganamos?
Nos pasaremos el resto de nuestras miserables vidas trabajando en la mina.
¡No! ¿Qué es una mina?
Eres muy valiente, cavernícola. Y tonto. Yo te ayudo. ¡Au! ¡Ay!
Cerdog, tú quieto. No quiero llamar la atención.
I l'altre títol que projecta el cinema a Hongria aquest cap de setmana és Los Archivos del Pentágono.
1971. El director i l'editora del Washington Post descobreixen una filtració amb documents que demostraven que l'administració del president Lyndon B. Johnson havia mentit als ciutadans sobre la guerra del Vietnam. Després de la decisió d'aquest diari de publicar els papers del Pentàgon, es produeix un gran escàndol i una batalla sense precedents entre periodistes i govern.
Steven Spielberg, que dirigeix Los Archivos del Pentágono, un llargmetratge inspirat en fets reals sobre la investigació periodística de possibles escàndols polítics. La pel·lícula compta amb Tom Hanks i Meryl Streep encapçalant un extens repartiment.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Sí, pelos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
¿Tienes los papeles?
Aún no.
Es un fallo de seguridad demoledor.
¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Archivos de máximo secreto de la guerra.
El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años. Esa época tiene que quedar atrás.
Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico. Que no sea capaz de tomar decisiones difíciles.
Gracias, Arthur, por su franqueza.
A trabajar. Encontrad esos papeles.
Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales.
¿Eso es legal?
¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval?
Ven, podría tener algo importante.
Debe de ser una mercancía muy valiosa.
Son solo secretos de Estado.
Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam.
Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene.
Lo que significa...
que podríamos ir a la cárcel.
Que haya tomado esta decisión. Que arriesgue su fortuna. Que la empresa que ha sido su vida entera. Me parece muy valiente.
Si el gobierno gana, el Washington Post como tal dejará de existir.
Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo?
No podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico.
Nixon se servirá de todo el poder de la presidencia. Y si hay una forma de destruirlos, te aseguro que la encontrará.
He venido a pedirte consejo, Bob. No permiso.
No puede hacerlo. El legado de esta empresa está en juego.
¿Qué pasará si no publicamos? Perderemos. El país perderá.
¿Qué va usted a hacer, señora Graham?
Com aquests últims programes hem anat fent i abans no arribi a la cerimònia dels Oscars que tindrà lloc aquest proper diumenge, hem anat repassant al llarg d'aquestes últimes setmanes les diferents nominacions dels Oscars. I avui doncs, serà l'últim programa que dediquem a aquestes nominacions. Avui tocarà pel·lícules.
Say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. Or even if I'm far away, I hold you in my heart.
I amb el fons de la banda sonora de la pel·lícula Coco pel·lícula que està nominada a millor cinta d'animació i també té aquesta cançó nominada en l'apartat musical. Repassarem les pel·lícules nominades a millor pel·lícula de l'any en aquesta propera edició dels Oscars. Ho dividim en dos blocs. El primer d'ells és el que dediquem a pel·lícules nominades, però que el seu director n'és absent.
Los Archivos del Pentágono, que té dos nominacions.
Call Me By Your Name, pel·lícula que opta també a quatre nominacions.
La Hora Más Oscura, amb sis nominacions.
I Tres Anuncios en les Afueres, que té set nominacions. I aquestes són les pel·lícules que no tenen el seu director dins dels nominats. Però aquest bloc que ara us comentem és el que sí que té el seu director dins de les nominacions, amb la qual cosa els hi dona un plus per tenir més possibilitats de guanyar.
Déjame Salir, que té quatre nominacions.
Lady Bird la segueix amb cinc nominacions.
El Hilo Invisible, que en té sis.
Dunkerque, que té vuit nominacions.
I La Forma de l'Agua, la màxima favorita, amb 13 nominacions.
Bé, aquestes són les nou pel·lícules que estan nominades a millor pel·lícula de l'any. Recordeu que el diumenge serà el dia que es desvetllarà aquesta incògnita. Quina d'elles serà la que s'emporti el títol de millor pel·lícula? Si fem cas als Globus d'Or, aquest any es podria donar el fet de que pel·lícula i director no coincidissin. Però bé, això s'haurà de veure. Haurem d'esperar a la matinada de dilluns aquí a casa nostra perquè es desvetlli la incògnita. I arribem a la recta final del programa. Ja ho sabeu, aquesta part és la que reservem el petit format del DVD i avui doncs us comentem la pel·lícula Thor Ragnarok.
El planeta Asgard es troba en mans de la despietada i totpoderosa Hela, que ha robat el tron i ha empresonat Thor al planeta Sakaar, a l'altre extrem de la galàxia. Sense el seu martell, Thor haurà de lluitar per la seva vida i llibertat en una competició alienígena, enfrontant-se fins i tot a algun dels seus antics amics venjadors.
Sé lo que estás pensando. ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, es una larga historia.
Está muerto.
Hola.
¿Qué has traído hoy? Dime.
A un candidato.
Llega el evento principal. Y ahora os presento al increíble ¡Sí!
¡Nos conocemos! ¡Es un amigo del trabajo! Oh, ¡venga ya!
Thor Ragnarok és el tercer lliurament de la saga Thor, ara ja plenament integrat en la saga Vengadors de l'univers Marvel. La dirigeix Taika Waititi i Chris Hemsworth torna a encapçalar el repartiment, acompanyat dels actors habituals de la saga que habitualment encarnen els diferents superherois de l'univers Marvel. Amb la banda sonora de Thor Ragnarok hem arribat al final del programa d'avui. Anna, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Àngel, la setmana que ve.
Exacte, la setmana que ve. Més i millor.
I qui us ha parlat, Jordi Orno, que us agraeix que hàgiu estat a l'altra banda de l'aparell receptor. Recordeu que demà dissabte, segon passi de cine aquí a Ràdio L'Escala. Adéu-siau.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.